Bona nit. Passem, per tant, a la cinquena sessió i voldria recordar, tot i que des de la secretaria hem passat també un missatge a totes les persones que s'havien inscrit al seminari, avisant d'això, però malgrat tot, si alguns de vostès saben que de persones que són aquí els hi pot interessar, que demà, la idea és que demà començarem a 11:45. No a les 12, sinó a 11:45. Avançarem, per tant, mitja hora. Moltes gràcies.
La música és la veritable història vivent de l'humanitat. Confiem en ella sense reserves, perquè el que afirma és relatiu als sentiments. El seu fluir és més lliure que qualsevol cosa que sembli humanament possible, i aquesta llibertat redimeix. Elias Canetti, Berlí, 1942, Die Provinz des Menschen, el territori de l'home o la província dels homes. Això és una reflexió que a mi m'ha inspirat des de fa més de... La vaig llegir el 1999 quan estava preparant un projecte sobre Carles Quint, i em va inspirar moltíssim perquè vaig entendre que la música ens podria ajudar a entendre la història. Si la música és la història vivent de l'home, què millor ens pot acostar a la història que la música mateixa? Perquè això vol dir que quan utilitzem la música per entendre la història, fem reviure aquesta història. Quan llegim en un llibre d'història, Béziers 1209, les tropes croades destrueixen la ciutat, cremen dintre les esglésies nens, dones, infants, capellans, 20.000 morts. Ens diem, quina barbaritat, quina cosa tan horrible. Però quan sentim en un concert sobre Occitània i ens arriba un cantant a través del mig de l'església cantant la cançó de la croada, que està explicant el que està passant en aquell moment amb tota l'emoció de la música i la bellesa d'una melodia, estem viatjant el temps, estem vivint aquella emoció. Llavors aquesta cosa, que és una cosa intel·lectual, que diem, la vivim com si estéssim allí, i això canvia tot. I penso que això és una de les coses que ens dona a la música la capacitat d'entendre molt millor la història, perquè cada vegada que abordem la història a través de la música ens toca també el sentiment, i així no és solament una cosa intel·lectual, sinó que és una cosa que ens toca per la bellesa i per l'emoció, i per tant, de nou, això ens permetrà millor recordar aquesta història, perquè el que ens toca per l'emoció ens en recordarem molt més que només ens ha tocat per l'intel·lecte. El moment més important en què, o la força més important de la música, que m'ha estat dient, i és el motiu que serveix de moment de tema de lligament de totes les diferents intervencions que he fet, és el poder de la música. Allò us voldria fer sentir dos músiques, ara. Una, que és una música de ficció. El primer exemple que tenim a la història més antiga del ser humà, potser més representatiu del poder de la música, són les trompetes de Jericó. Tots sabeu que les trompetes de Jericó van destruir els murs de la ciutat i van permetre a les tropes d'entrar a la ciutat, perquè el la potència d'aquelles trompetes era tan extraordinària que van destrossar aquests murs. Jo, quan vaig estar fent el projecte sobre Jerusalem, que és un projecte, un d'aquests projectes bojos de llibre disc, que és un projecte sobre Jerusalem, la ciutat de les dues paus, és una vocació de la importància del món a l'entorn de Jerusalem i del món jueu, cristià i àrab d'aquesta època, vaig pensar que el que seria interessant seria començar per un símbol, que és aquestes trompetes que van marcar un canvi molt important. I vaig pensar que això seria possible de fer-ho passejant-me pels barris ortodoxes de Jerusalem i vaig veure en aquests barris aquells instruments que es diuen xofars, que són una mena de corns que es diuen també els corns d'Abraham. Són uns corns d'uns bous que hi ha en aquella zona que tenen uns corns molt llargs i que es fan servir des de fa més de 5.000 anys com trompetes. I quan vaig veure aquests corns vaig pensar, caram, això s'està construint avui en dia exactament com es feia fa 3.000, 4.000 anys. I vaig començar a comprar-ne tota una sèrie, en diferents llocs, els feia tocar per la gent que els venia i tenien uns sons increïbles. I aleshores vaig estar treballant, buscant en manuscrits i coses, i vaig veure que també els cons aquests estaven associats a les trompetes, els que es diuen els anyafiles, els que són les trompetes àrabes, que són telescòpiques. És a dir, tu tens un tros, n'hi fereix un altre tros, i tens una trompeta de dos metres de llarg, feta de diferents peces que es van ajuntant. I aquestes trompetes fan uns sons espectaculars. I en aquest projecte, el que sentireu, està tocat per set xofars i set trompetes. Llavors vaig imaginar, vaig pensar, hauria de fer una composició, vaig demanar als meus músics de notar quines notes feien, però vaig renunciar ràpidament perquè el que em deien és que aquí hi havia un do, l'altra peça era una cosa entre un re diesis, un mi natural, un mi bemol, un altre hi havia un... Bé, tot notes que no et podies ajuntar amb una partitura que tingués sentit. Llavors vaig pensar, bueno, què passava a la batalla de Jericó? Segur que no tenien cap partitura ni tenien cap... Això és el que poden fer les trompetes, són sons que van de la quinta a l'octava i gran cosa més. I llavors tambors. El que sentireu ara ho heu d'imaginar multiplicat. Bueno, aquí són 14 músics, però en aquella època es podien ajuntar milers de músics fent això, perquè una de les tradicions d'aquestes batalles prehistòriques o preantàntiques és que la música era tocada per tothom. Tothom tenia un instrument de tambors i creaven una... Hi ha testimonis en tota la Bíblia de part de les batalles que s'han guanyat per la por, per la força, per l'angústia que feia la música atacada a la nit quan envoltàvem un exèrcit de tots els costats i sentien un remor tan enorme. A la nostra història catalana tenim el famós personatge del noi d'Igualada, que és el tambor del Bruc, que amb un sol tambor espanta els francesos per la ressonància de les pedres i que es pensen que en lloc d'un d'això hi ha una armada que els persegueix. No? Bé, doncs llavors això és una vocació d'una cosa que... Llavors aquí el que vam fer és donar als músics unes instruccions i un ritme als tambors i crear una atmosfera de molt breu aquí, d'intensitat, que sentireu ara, escolteu.
Thank you.
Això és una hipòtesi, no sabem com va sonar allí, però segur que sonava més fort i més dissonant i encara més impactant, perquè eren molts més instruments i la gent era molt més salvatge que el que podíem ser avui. A l'extrem d'això, us he sentit ara una història també que està lligada a aquesta història, que és el cas d'un cantor eskenazi que el 1945 estava presoner a Auschwitz. Un dia van convocar una sèrie de presoners i els van condemnar a mort i els havien de matar. Ell va demanar permís al militar que hi havia allí, a l'oficià, per dir abans de morir voldria cantar el cant als morts. El que sentireu aquí és gravat per aquest mateix cantant que va cantar a Auschwitz. L'única diferència és que aquí està acompanyat d'un orgue i Auschwitz no estava a la veu sola. Però és el mateix cantant. Això va gravar 5 anys després d'haver sortit d'Auschwitz, perquè va cantar amb una tal emoció i una tal bellesa que l'oficial nazi va plorar. Li va perdonar la vida i la va ajudar a escapar. És a dir, aquest cant espiritual va tocar el cor d'aquest nazi, que tenia un cor negre com la nit fosca, li va tocar els seus sentiments i aquest oficial va renunciar i el va salvar i el va ajudar a escapar. I uns anys més tard aquest cantant va gravar aquesta mateixa cant als morts i és el que us vull fer sentir ara. Oh, Bé, jo no, quan vaig sentir això la primera vegada em vaig quedar al·lucinat, perquè és realment és viure una experiència, estar, és com estar a Auschwitz i sentir tot el dolor, tota aquesta dimensió tan forta, no? I és viure una experiència. I cada vegada que fem aquest programa fem sentir aquesta música i apaguem totes les llums i hi ha només una espelma. Bueno, és, la majoria de persones plorem i és un moment d'una intensitat, penso, i això és el poder de la música, que ens pot realment fer sentir una comunió amb coses que no existeixen o que han passat. I sentir una música així és com, no sé si heu estat mai a Auschwitz, en aquests llocs, és recordar una tragèdia, recordar uns horrors que han sigut, que són recents encara i que hi han passat en un món civilitzat com el nostre. No? I això és la gran meravella de la música. Ara us faré sentir, per canviar d'atmosfera, una de les peces que a mi m'agrada més, una peça, un cant a la creu, que es cantava a la cort d'Alfons V, el magnànim, a Nàpols. És un cant del segle XV, molt senzill, però que té també, al meu entendre, té una força espiritual, té una dolçura, té una bellesa que és també única. Homofònica, hi ha quatre veus, però és una música que està feta és com una pomada que et posa en el cor, i és com aquesta oli que es posava als morts per posar la dolçor. I quan sento aquesta música sento aquesta dolçura d'una caresa, i al mateix temps sents aquesta dimensió espiritual, aquesta bellesa que toca encara que no siguis creient, no? Que et toca el més profund de l'ànima. Jo penso que, bueno, podríem seguir així i us podria fer escoltar moltíssimes coses, però tampoc és aquí per fer-vos un concert. Potser sí, una petita cosa. Aquest és una peça que es diu Adoramus Te i està en un disc doble que vam fer sobre el cançoner de Monte Cassino. Això és un... Sí, el cançoner de Monte Cassino, que és el cançoner d'Alfons V, el magnànim. Sí, us vull sentir una petita... Ja que hem parlat de Caravaggio, vaig composar una música i una de les coses que vaig fer va ser demanar al meu fill Ferran que féssim un plany. Penseu que Caravaggio va ser assassinat i que el seu cos no es va trobar mai. I vam fer un projecte que es deia Llàgrimes de Caravaggio, Llàgrimes de Caravaggio, i vam fer una sèrie de progressions i us feia sentir una progressió en què hi ha una melodia que vaig composar, i aquí és una improvisació vocal també en què la veu del Ferran expressa aquesta emoció i aquesta, aquesta, diguem, empatia amb la mort d'aquest artista. Sempre hi havia en les tradicions més antigues de les cultures les planyideres, les persones que quan es moria algú expressaven amb la seva veu tota la tristesa i tot el dolor. I molt sovint eren coses que es feien sense paraules, amb vocalitzes, simplement de maneres d'expressar amb la manera de modular la veu i de sentir llavors amb aquesta modulació de la veu tota la tristesa i tot el dolor. I ara, per acabar, una cosa positiva, i l'última cosa que us faré sentir, és el començament de les vespres de Monteverdi, i aquí estem a Màntova, hi ha la invocació, Deus in auditorium, Deum intende, Déu meu, escolteu-nos, i Monteverdi qui utilitza fa una composició en què utilitza el material de la fanfàrria dels Màntova que és el mateix material que hi ha al començament de l'Orfeo. És a dir, que aquí trobem un cas típic en què una música eminentment profana, que és la música de les trompetes de la casa de Mantova, Monteverdi l'utilitza, ja que això ho dedica i ho interpreta allí a Mantova, utilitza això per fer un cant eminentment espiritual de glòria i de celebració de la Verge. I és una mica contradictori, però és el que són capaços de fer els genis, no té límit, no? I això és el que us vull fer escoltar.
Deus in auditorium meum intende.
Estem en 1640 i això sonava així el 1989 amb la Capella Real de Catalunya a l'església de Santa Bàrbara del Palau dels Gonzaga a Màntova. És a dir, no estem a la mateixa època, però sí que estem al mateix lloc. Ja tanco això. Estem al mateix lloc i estem sentint una música que es va tocar allí per la primera vegada i es va crear allí amb un efectiu pràcticament igual del que hem interpretat, amb cornetos, sacagutxos, violins, violes de gamba, orga, arpa, etc. i veus que cantaven això. Per tant, també és una música que té aquest poder d'emocionar-nos. Aquí és una música festiva, que és una música amb la glòria a la Verge, i és una música que també ens fa viatjar el temps, perquè sentir aquesta música és com si estéssim allí també. Sentim tota la riquesa d'aquesta acústica, d'aquest espai, i per mi personalment, que hi vaig estar allí, doncs clar, és encara més, molt més fort. Però avui en dia, amb la qualitat d'una gravació i d'un recital, podem sentir això pràcticament amb una qualitat de com si estéssim allí, no en el públic, sinó al costat del director, que això és la gran diferència entre les gravacions i els concerts. Quan sentim un concert estem lluny de tot, i llavors ho sentim tot més o menys barrejat, depèn de l'acústica. Però els micròfonos de les gravacions estan més o menys a l'altura d'on està el director d'orquestra. I llavors agafem les coses amb una presència i amb una qualitat molt diferent. Bé, Tot això per dir-vos que, en el fons, el gran poder de la música es produeix en tots els aspectes més essencials i els més també superficials. La música la tenim present a tot arreu. És a dir, avui en dia el silenci és la cosa més difícil de trobar. Anem a un restaurant i tenim una musiqueta que ens sona. Anem al metro, anem a l'aeroport, anem a l'avió. A tot arreu hi ha música. I estem sempre bombardejats de tot tipus de música que no podem escollir ni que podem desconnectar. Per tant, la música, és a dir, és com si un tingués la posició que l'home no pot viure sense música, però sense escollir-la. I això és fa que un pensi que avui en dia una de les coses més precioses que podem tenir per poder sentir la música és tornar a recuperar el silenci. Les paraules que dèiem en relació amb les paraules que deia Raimon Panikat, era un amic comú amb en Josep Maria i jo. Jo vaig disfrutar molt de quan va tornar a Barcelona durant molts anys amb la Montserrat, anant a Tavertet i invitant-lo a fer projectes. Ell deia, el silenci és l'únic espai de llibertat i només es fa present a l'instant en què ens situem en la font mateixa de l'ésser. I bé, això em fa pensar també en moltes coses del que deia el Raimon, em fan pensar en un món espiritual lligat certament al món hindú, però certament al món també del budisme i al món oriental. Aquest sentiment de l'ésser, de la importància de l'ésser, aquesta idea de la concentració, de viure a l'instant com viu, de viure la vida plenament en el moment mateix, és una cosa que trobem en la filosofia d'en Raimon i el que trobem en totes les filosofies zen i budistes. És a dir, la primera qualitat de la vida és que som impermanents. Perquè sense aquesta impermanència la vida no seria possible. És a dir, la vida és sempre un néixer i morir. Néixer i morir. I això és una de les coses que en el món oriental s'accepta i es prepara, però en el món occidental no ens preparem per això, no estem... És a dir, aquest sentit de que venim al món i sabem que la nostra vida té un recorregut i que un dia que s'acaba, ningú ens en parla d'això, o molt poc. Sabem que una flor té una vida limitada, però ens costa molt d'acceptar quan la vida d'una persona s'acaba. Perquè ja no hem pensat que som impermanents, que no estem aquí per sempre. I això és una de les coses, penso, que em direu, per què lligo això? Perquè la música és el mateix. La música, ara hem sentit aquesta música i ja s'ha acabat. Què ens queda d'aquesta música? El mateix que ens queda d'una persona que ens ha deixat. Un record. Un record que pot ser molt important i que ens pot donar molta també, molta tristesa o molta alegria també, segons com ho miris, no? I penso que aquest ser conscients de que les coses no són mai permanents ens pot permetre molt més de disfrutar cada moment de la vida i de ser conscients que les coses importants s'han de fer de seguida. Si tu estimes algú, no esperis demà a dir-li que l'estimes, perquè potser aquest demà serà massa tard. Si tu has de fer una cosa important, no esperis a fer-la demà, fes-la de seguida. Penso que totes aquestes coses van lligar. Jo com a músic sempre soc conscient de que el que estic fent és un instant, però aquest instant ha de ser de tal intensitat, ha de ser de tal bellesa que faci possible que un té la impressió que sigui etern. I això és la bellesa de l'art, quan entres dintre d'una dimensió realment profunda, de gran bellesa, de gran emoció, és quan estem més a prop de l'eternitat. I això penso que són les coses que realment ens poden aportar al contacte amb l'art en general. Aquest sentiment d'entendre les coses sense que ens les expliquin, de sentir les coses sense que potser les compren, que les puguem comprendre, però que les sentim. I això penso que és bueno, això ens pot passar llegint una poesia, llegint una novel·la, veient una pel·lícula, escoltant una música, de moltes coses, però també estant amb un amic i parlant, disfrutant d'una conversa. Hi ha moltes formes de trobar aquests moments que dius, aquest moment ha valgut la pena perquè ha sigut un moment que me'n recordaré sempre i que m'ha portat un moment de felicitat. No? I bé, jo crec que per tornar al començament, jo crec que la vida de l'educació d'una persona, la vida d'un infant, és molt important trobar aquests moments que ens poden ajudar a canviar i a ser diferents. Aquests moments poden venir moltes vegades de circumstàncies adverses, poden venir de circumstàncies difícils. A vegades hi ha persones que tenien una vida horrorosa, sense cap sentit, en conec, hi ha algunes, i que un dia tenen un accident i es tornen tetraplègics. I des d'aquell dia, aquella persona ha trobat la força de sobrepassar aquesta tragèdia i ha trobat la força de donar sentit a la seva vida i ha sigut més feliç que mai. Hi ha casos així, però molt sovint, de persones que han tingut una vida completament sense cap sentit i el dia que passen una desgràcia troben la forma de donar sentit a la seva vida. A vegades una malaltia et pot fer entendre per què estem aquí i donar un sentit al que estem fent o perquè puguem trobar sentit a ser més solidaris, perquè puguem sentit estimar més les persones que abans les negligien, moltes coses diferents, no? Però sobretot és el fet també d'un un moment determinat de la nostra vida, quan som permeables també a moltes coses, de poder tenir accés a estímuls que després ens ajudaran a la vida a poder seguir i a poder tenir curiositat, a poder estar oberts. Jo personalment, per exemple, vaig tenir la desgràcia i la sort d'estar, quan tenia 12 anys, quasi 13 anys, molt malalt, vaig tenir uns tifos a l'estiu, però amb tanta mala sort que ningú es va donar compte que eren uns tifos. En aquella època tenies molta febre i vomitaves i simplement i es va pensar que tenia mal de panxa. Bueno, al cap d'un temps, les primeres setmanes estava a punt de morir i llavors, quan ja era molt tard, a punt de morir em van diagnosticar que tenia uns tifos, pensava que havia tingut polio, que... i vol dir que vaig estar realment, el meu cor anava ja per miracle i em vaig arribar llavors un medicament que va venir dels Estats Units i em vaig salvar, però vaig estar 2 mesos clavat al llit. I què vaig fer? Quan així que em vaig sentir una mica millor, que tenia una petita ràdio i em passava el dia escoltant música. I me'n recordo, com si fos ahir, de tantes músiques que vaig sentir durant aquests 2 mesos, músiques que després he retrobat, músiques, una sonata de viola de gamba tocada per en Pau Casals, un moviment que després, que no, ni sabia què era en aquella època i que després vaig sentir, vaig entendre més tard quan vaig dir això. També va ser en aquella època que vaig descobrir la literatura i a casa tenia per sort un llibre de Pushkin, La filla del capità. Vaig llegir molt, vaig llegir Jules Verne i en aquests 2 mesos vaig descobrir un món que abans ignorava i això em va marcar per tota la vida, per tota la vida. Aquesta aquesta, diguéssim, estimulació que vaig rebre estant immòbil i aquesta forma de salvar-me d'aquest sofriment d'estar allí i poguent fer anar la meva fantasia escoltant música i vivint aquestes vides de ficció em van permetre de sobreviure. I després això ja mai més m'ha abandonat. No? I això són coses circumstancials. Tots tenim moments a la vida que tenim situacions en què ens poden permetre doncs, de descobrir coses. Si les sabem aprofitar, ens poden permetre després de ser diferents potser de lo que haguéssim sigut si no haguéssim tingut aquestes circumstàncies adverses. No? Jo penso doncs, que per resumir una mica tot el que hem estat parlant fins ara, la música continua sent, al costat de totes les altres arts, una font fonamental pel ser humà, una font que necessitem per viure, que necessitem per trobar-nos, per pensar, per reflexionar, per ser, per sentir-nos vius, per sentir-nos consolats, per disfrutar, per sentir-nos. Jo crec que és un element essencial de la vida i jo crec que hem de ser conscients i hauríem de fer tot el possible pels que teniu fills, que els fills tinguessin des de molt petits la possibilitat de viure la música. No solament d'estudiar la música, de viure-la. Perquè una cosa és estudiar el piano o estudiar una flauta, una altra cosa és viure la música, vol dir posar-se plegats a fer música o fer-lo junts amb altres nens, és a dir, viure l'experiència col·lectiva de la música, perquè estudiar solament en un conservatori, que el solfeig, això, no és suficient. La música ha de ser una experiència en què t'apropa altres persones, altres nens, en què et cantes, en què fas projectes junts, en què fas una creació o una activitat que dona aquest contacte entre la música i els demés. Penso que això és un element molt important i això és una de les coses que explica també les diferències que tenim entre països centroeuropeus en què la música ja des de molt petits està molt present perquè en aquests països tota la gent canta els psalms, canta els motets i les coses que es fan a l'església, els que van a l'església i els que no canten a casa les seves cançons populars. Està molt més cuidat. En canvi, aquí ens hem una mica oblidat de tot això. Ens hem oblidat de les nostres meravelloses cançons tradicionals, que són cançons de tota la vida, però qui canta avui en dia aquestes cançons? Qui canta la cançó del lladre, l'afiladora, el mestre, el testament d'Amèlia, el noi de la mare? Són cançons de tota la vida i són cançons que potser com res més defineixen el que som com a poble i com a cultura. Perquè són músiques que porten, jo diria, moltes vegades he pensat, quan tu sents una melodia com el testament d'Amèlia, que són quatre notes, tens la impressió que com si el temps hagués netejat aquesta música de tot el que és superflu. I només queden aquestes notes que són les úniques que calen per tocar-nos, per emocionar-nos. No hi ha res més, només això. L'Amèlia està malalta. I això dona un sentiment d'una puresa, d'una integritat increïble. No? I penso que hauríem de recuperar i de ser més conscients de tota la força que tenen aquestes músiques, que tenen un valor no solament emocional, sinó també com a representació d'una cultura. Bé, jo diria que ja he parlat prou i bueno, fins ara m'ho he passat molt bé, espero que no us hagi avorrit massa. I si voleu podem passar al torn de si teniu preguntes o si teniu coses. Vale, doncs el micròfon, sisplau.
A veure, són dues preguntes. La primera és que celebro moltíssim la reflexió que ha fet sobre lo molt que li va acompanyar la música quan estava malalt, quan era petit. Jo crec que realment una de les coses importantíssimes a fomentar en aquests moments és el saber apreciar aquesta creativitat que tots tenim a dintre i que es manifesta a través de l'art. És a dir, que això dona unes eines d'equilibri i de pau a la gent malgrat les circumstàncies que puguem passar, perquè ens fa treure recursos de nosaltres mateixos que això ningú ens ho pot treure. És a dir, que gràcies per dir-ho i gràcies per fomentar-ho. I la segona pregunta és si mai heu pensat en fer un projecte musical a nivell de l'Estat espanyol, amb la diversitat de músiques que existeixen, de pobles que estan units per una història comú o descomú en alguns casos, però que tenen unes manifestacions d'una riquesa extraordinària des del nord fins al sud. I crec que seria demano si potser el teniu en mente, i en tot cas estic convençuda que aquesta música seria un element sumament favorable per poder sobreposar-nos a determinats els problemes que estem vivint en aquests moments. Gràcies. I moltes gràcies per totes les
coses. No, gràcies. Bé, en quant al primer, vostè, doncs, ho ha dit, estem totalment d'acord amb que la pràctica de l'art i de la música en especial en els nens és una condició fonamental per trobar un equilibri, per desenvolupar la creativitat. Estic totalment d'acord. I jo això ho he conegut bé perquè la meva filla, l'Ariana, quan estàvem a Suïssa anava a una escola Rudolf Steiner, i en aquestes escoles es treballa molt la part creativa. En quant a lo segon que diu, bé, jo he estat fent recentment, he fet un projecte a Granada sobre el mil·lenari de Granada, i hem fet molts projectes sobre el segle d'or. Acabem de fer també projectes sobre, l'any passat hem fet projectes sobre també el món hispànic i el món del nou món, constantment fent projectes en què mesclem compositors catalans, andalusos, castellans i d'altres zones, i mexicans. Vull dir que ens ha passat tota la vida fent músiques de tot el territori espanyol. No hem fet mai cap diferència. Jo em sento tan bé aquí com a Andalusia, com a Granada, com a Santiago de Compostela. Això no té res a veure. Jo penso que la música no ens solucionarà el problema. Llavors, perquè jo vaig...
Vostè va dir que amb el Rajoy...
Sí.
Perdó. Que l'altre dia vaig llegir una entrevista que li van fer al periòdico, que va dir que amb en Rajoy li recomanaria sentir... No me'n recordo.
Que sentís les músiques jueves, les músiques àrabes i les músiques de tot Espanya, perquè tingués consciència d'aquesta diversitat cultural. Però també vaig dir que també nosaltres érem l'exemple molt concret que Espanya no ens estima. Perquè jo fa 40 anys que estic fent música espanyola i no he tingut mai cap ajuda de l'Estat. Mai. Han tingut petites ajudes de viatge, però aquest any, per exemple, teníem un projecte aquest any que ve, de fer 60 concerts en música espanyola, i vam demanar la subvenció per poder pagar cada concert uns 1.000 euros i poder demanar la subvenció de 70.000 euros. Ens en van donar 30 i els vaig haver de dir que no. Perquè si jo faig un concert i els dic que tinc de posar amb l'ajuda del ministre espanyol, la gent em diu, bueno, i vostè, i això què vol dir? Ens rebaixa el cost? I els dic no, perquè ens dona una misèria que no. I doncs, clar, no puc. Vull dir, Jo crec que el moment que vam posar Capella Real de Catalunya vam començar a tenir problemes. És trist de dir-ho. Jo, i això són problemes institucionals, no? Perquè quan toquem a Madrid o a Granada tenim un públic que ens estima i a tot arreu, però és a nivell institucional que sembla mentida que hi ha aquest rebuig del que ve de certes zones d'Espanya. I això és una, el fons de problema és això, i jo crec que sempre aquello que parlàvem l'altre dia del diàleg intercultural, perquè hi hagi un diàleg intercultural hi ha d'haver un respecte, hi ha d'haver ganes d'escoltar i de dialogar, d'acceptar alternatives, i això no està passant. No està passant. I això és el problema.
Jo bueno, no és, volia saber el cant d'aquest cant que hem sentit d'Auschwitz. On està?
Aquest està amb el llibre, aquest disc de Jerusalem. És un llibre com aquests projectes que han fet. Sí, exacte. Són llibres en què hi ha dos o tres discos i que s'aborda la música amb un context històric.
Gràcies. Moltes gràcies per
tot. I un parell de coses. La primera era, evidentment, l'interès, la importància, el poder de la música és extraordinari. Però que em sembla que ha sortit ja de manera insinuada el que ara comentaré. Segurament que sovint hi ha un excés, per entendre'ns ara, de música, que fa que no sigui possible sentir música perquè no hi ha silenci. Vull dir,
absolutament.
Quan veig tants, sobretot joves, però també gent gran, amb cascs pel carrer, escoltant música i tal, segons com te n'alegres molt, perquè dius, tampoc no saps quina música escolten, eh? Però vaja, en principi sembla que te n'alegres, però em sembla detectar-hi un horror vacui. És a dir, el personal avui dia té horror al buit i per això a les cases ja no hi ha parets blanques. Hi ha fotos i quadres. Una mica a l'Alemanya, siguem francs, els alemanys ho fan molt això, però va tenir. És a dir, hi ha l'horror al buit, trobar-se davant d'una paret blanca, trobar-se davant d'un moment de silenci, això la gent queda com espantada. Clar, aleshores, hi ha molta més dificultat a presentar una música, perquè si després d'un silenci escoltes una música, estàs escoltant alguna cosa. Si després de la música escoltes una altra música, al final ja no saps ni què escoltes. Em sembla que hi ha això.
Totalment d'acord. Mira, jo tenia pensat de dir, la nostra civilització no tolera més, potser, no tolera més el silenci, potser perquè no podem suportar la solitud. A qualsevol lloc hi ha música, la sentim més o menys, vagament, però no l'escoltem. La música s'ha banalitzat, hem perdut el sentit d'esforç necessari per participar en els rituals sagrats o profans. Amb una simple pressió del dit podem crear l'ambient sonor més sofisticat i emportar-lo tot arreu. La gran paradoxa és que cada vegada hi ha menys persones que es poden expressar cantant o tocant instrument i encara menys que en siguin conscients de la seva importància fonamental en el desenvolupament del ser humà. És a dir, la música esdevé com una droga que ens acompanya i que ens fa sentir participants d'això, però, en certa forma, ens limita, ens treu, és com, diguéssim, veure un nen que es passa hores veient la televisió, veient films, aquest nen, en lloc de viure la vida, la veu representada. Però ell no la viu, no la viu físicament ni emotivament. I això és greu. Penso que estem en una època en què hauríem de retrobar de nou la capacitat de viure les nostres experiències, de fer els nostres jocs, d'escoltar la nostra música i d'estar una mica més, protegir-nos una mica més d'una invasió globalitzadora cada vegada sempre més potent i més forta, no?
Sí, sí, jo també penso que quan fem elogi, i l'hem de fer, em sembla, de la música, del llenguatge, del que sigui, alhora, com s'ha fet en aquestes sessions i m'agrada molt, alhora hem d'avisar del risc que comporta allò de què estem fent elogi.
La dependència.
O bé el cas d'Auschwitz, de nazis que els encanta la música però que resulta que estan matant gent, etc. És a dir, segons quins usos se'n facin d'això, segons aquí, el servei de què es posi, pot ser tot terrible. Però després hi havia una altra pregunta, que era sobre la música popular. El fet de ser popular la fa ja als ulls d'un músic excel·lent. El fet de ser popular la fa ja acceptable i bona? Vull dir, jo entenc el noi de la mare, però el cargol treu banya també? No, ho pregunto, és que jo...
A veure, és que
tot... Perquè potser sí, però no ho sé.
Tot depèn de en quines circumstàncies i quina funció, entens? Quan dius popular, què vols dir?
Que és coneguda per molta gent, que és feta servir d'una manera una mica indiscriminada, és a dir, que la pot cantar un jove i un gran i tal, que es fa servir, que es coneix, això és popular, dir, en aquest sentit.
Clar, però popular també pot ser una cançó dels Beatles, en aquest cas.
Sí, ho podria ser, sí.
També pot ser la marxa turca de Mozart.
Sí, però certament a Catalunya i de forma general és més conegut el cargol treu banya que no pas el Yellow Submarine.
Estàs segur?
Ah, sí. Tan avall hem arribat.
Jo no ho sé quants nois de 15 anys avui dia coneixen.
Així us ho retiro.
No ho sé, no ho sé, m'ho pregunto. Jo conec amics del meu fill i quan el Ferran va començar a fer cançons catalanes amb un estil, els seus companys al·lucinaven, no havien sentit mai el noi de la mare, no havien sentit mai el testament d'Amèlia ni el cançó del lladre. Perquè això és una cosa de iaios i de iaies. Entens? Hi ha un sentiment, aquestes músiques que tu dius populars ja no són populars, són coses de vells, d'una altra generació. Ja no es consideren, entens? Per tant, hem perdut el lligam amb això.
Això potser sí.
Quants joves hi ha que cantin una cançó catalana o que puguin cantar una cançó catalana o que l'escoltin? Quants discos hi ha amb bonics, amb les cançons catalanes? Tampoc tants. Jo crec que jo et diria una altra cosa, però que això és una situació greu, perquè un poble que perd la presència de la seva música perd una mica una part de la seva identitat i de la seva justificació d'aquesta identitat. Jo sempre admiro molt i aquests últims anys he treballat molt les músiques celtes. I el que assistiu vaig tocar a Dublín i això el trobo admirable, aquests pobles que s'estimen la seva música, que la toquen cada dia, que es passen el dia tocant els seus violins i les seves arpes i cantant les seves músiques i que la porten a tot arreu, això és... Aquests pobles no moriran mai. Nosaltres tenim molt més perill. Potser tenim la sort que tenim de lluitar per sobreviure i això també ens ajuda. Però no perquè ens preocupem de la nostra cultura, prou. Jo crec que si una cosa podria, diríem, criticar de les nostres autoritats és que no ajudin prou a la pròpia cultura del país, perquè això és el que ens defineix com a poble.
Gràcies. Alguna de les músiques que has posat, com les podria veure en moviment o en dansa?
En dansa?
Sí. No necessàriament dansa acadèmica en el sentit estructurada, sinó dansa...
De les músiques, sí. De les músiques que he posat, no ho sé si les veuríem dansa, però no són músiques... Són músiques... Bueno, les... Fanfàrries de Jericó, una dansa guerrera, potser sí, però la Dora Musté no el veig realment una música per ballar, és una música per fer una cerimònia interior, pot ser una forma de prostrar-se, una forma de posició, de meditació. El plany de Caravaggio el veig també una cosa molt interior i la Cesta de Monteverdi és un moment també de glorificació, no el veig, però si vols et podria fer sentir moltes músiques que podríem ballar, tantes com vulguis.
La pregunta, perdó, la pregunta l'estic plantejant des de la dansa, però podríem entrar en el moviment del buit, en aquest moviment que porta a una llibertat que és dansa, és a dir, sí. Una mica aquest, el moviment sí, sí. Meditatiu.
Sí, no? Sí, 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 mica... sí, no, en aquest sentit sí, si tu parles d'un moviment coreogràfic, pots tu fer un moviment coreogràfic en no importa quines circumstàncies, però si parles de dansa necessites un ritme que es pugui dansar. Sí, si entenem aquí un moviment coreogràfic que pot ser lent, no sé, llavors totalment qualsevol música pot ser expressada amb el moviment corporal, que també és un llenguatge universal. Totalment d'acord.
Gràcies.
Encara ens queda demà, eh? Sí. No ho esgoteu tot avui. Doncs...